Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem coneixent l'estat de les carreteres hores d'ara amb el Servei Català de Trànsit i el Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada en aquesta xarxa viària, en general molt volum de trànsit a totes les vies que envolten Barcelona. Repassem, a més, incidències a l'extrem sud de Barcelona, a l'autovia A2, un important accident que s'ha produït al tram de Sant Vicenç dels Horts. Només hi ha un carril obert en sentit Martorell, per tant, sortint de Barcelona. Hi ha cua molt important, de més de 8-9 quilòmetres de fitxar des de Barcelona, des del nus del Llobregat fins a Sant Vicenç dels Horts. Complicada la sortida per aquesta autovia A2 des de Barcelona cap a Sant Vicenç dels Horts. Tot plegat afecta vies properes, per exemple, la B23, aquí a la zona de Sant Feliu, afecta el darrer tram de la Ronda Litoral, anant cap al nus del Llobregat, o vies com l'autovia C31, la de Castelldefels, o la mateixa comarcal 245, tot plegat a l'extrem sud, com us dèiem, de Barcelona. Repassem ara l'autopista AP7. Hi ha aturades de 6 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà, en sentit sud. Hi ha hagut un accident al tram de Barberà, en sentit nord, en principi ja resolt, però encara en cua de 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà. Això al tronc central de l'autopista AP7. Mirem extrem nord de Barcelona. Aquest gran sorpresa. Encara aturades d'entrada a Barcelona a l'autopista C33 i a la C58 entre Montcada i el Nus. També parlem d'retencions, per exemple, un parell de quilòmetres a la C60 a Argentona, en sentit Mataró. És tot des del servei de Palau de Trànsit.
Doncs moltíssimes gràcies. Continuarem atents a com està i com evoluciona aquesta situació. I continuem endavant perquè els sindicats de presons han decidit no acudir a la reunió convocada pel Departament de Justícia aquest divendres a les 2 de la tarda. Consideren que la consellera Gemma Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Armand Calderó, ja no són interlocutors vàlids i no reuniran amb el govern, diuen, fins que no dimiteixin o siguin destituïts. De fet, la consellera de Justícia té prevista una roda de premsa d'aquí a mitja hora, pràcticament, en la qual parlarà de com està la situació actual. I més temes encara. Parlem de la publicació aquest divendres per part del govern espanyol de l'índex que permetrà regular el preu dels lloguers a Catalunya. El topall, que entrarà en vigor demà dissabte, s'aplicarà a una part del territori on viu el 80% de la població. Es tracta de 140 municipis on el lloguer dels contractes nous no podrà superar el darrer preu del contracte vigent en els darrers 5 anys. I parlem un altre dia més de sequera, amb això que acabem, i de les seves conseqüències. Ja us ho dèiem ahir, avui ha començat la provisió de fer foc al bosc, i és una campanya que durarà 7 mesos i que estarà vigent a tot Catalunya i a totes les zones on la massa arbrada està més afectada, com per exemple Girona, el litoral i el prelitoral. És tot de moment, tornem a més notícies.
Notícies en xarxa.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats. Bona tarda i benvinguts al magazín de la tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Bat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Joan Miquel Fernández. Avui és divendres 15 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Un temps variable en funció de la comarca. Aquest matí hem començat amb molts núvols cap a les comarques gironines, també a moltes de Barcelona, fins i tot amb alguns ruixadets, i a hores d'ara gran part d'aquestes pluges i sobretot de núvols s'estan trencant. Ens ha quedat un ambient enrarit en qualsevol cas i ja és símptoma que al llarg d'aquesta tarda tornaran a aparèixer nuvolades i tornaran a deixar alguns ruixats o algunes tempestes. Seran més generals que les de les últimes hores. I atenció perquè algunes al voltant d'Osona, del Ripollès, la Garrotxa, la Selva, el Mollanès, també al voltant del Montseny o cap al Berguedà, acabaran sent bastant intenses aquests rams o aquestes tamborinades, en algun cas acompanyades de calamarsa. En canvi, al sud del Llobregat, també a gran part de les comarques de Ponent, el temps serà més tranquil i simplement amb alguns núvols prims. El cap de setmana es presenta tranquil, arran de mar amb alguns núvols baixos o boires i, sobretot, anirà fent cada dia més calor per les dates. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem sobre el lloguer i de com afectarà el mercat amb la nova mesura del govern espanyol. Intentarem respondre si hi ha oferta suficient o com afectaran les noves regulacions als preus. En parlarem de tot plegat amb el Carles Díaz, responsable de Pisos Castellà. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la llei d'amnistia i la moda dels nòmades digitals. A partir de les 5 coneixerem l'escriptora pretenca Alicia Gadi. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Sami Fernández i repassarem les estrenes cinematogràfiques amb el periodista Jordi Guillem i marxarem de cada setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Anem a conèixer què passa als municipis que formem part d'aquest Connectats. Comencem a Terrassa amb Sergi Estapé.
Bona tarda. Terrassa participarà en un projecte europeu per al foment del turisme industrial sostenible. L'Ajuntament de la ciutat treballarà en el desenvolupament d'una eina tecnològica destinada a gestionar les destinacions de turisme industrial. En concret, es tracta del projecte europeu Smart Industrial Tourism in the Mediterranean, SMITUR, en el marc de la convocatòria Interreg Euromed, i ho fa a través de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, entitat que presideix Terrassa. Així, el projecte s'engega amb l'objectiu d'establir estratègies per a la diversificació del turisme i la reducció de l'impacte ambiental, també l'impuls del creixement social i econòmic, tot mitjançant la innovació tecnològica. La Xarxa de Turisme assumirà un paper clau, treballant juntament amb altres socis per al desenvolupament i la implementació de l'eina. La primera reunió d'inici del projecte es va celebrar els dies 5 i 6 de març a la ciutat italiana de Plato, amb la presència de tots els partners europeus.
I marxem a l'altra cocapital del Vallès, a Sabadell, allà ens espera Pau Durant.
Bona tarda. La zona de baixes emissions del centre de Sabadell hauria de ser el doble de gran, així ho apunten l'ADENC, amb el suport d'altres entitats ecologistes, en les eleccions presentades al projecte de l'Ajuntament. La proposta de l'ADENC suposa englobar els carrers encerclats per la Gran Via, l'Eix Macià, la Ronda Ponent i la carretera de Barcelona. A més, no hi hauria d'haver excepcions basades en criteris socioeconòmics. Així ho apunta el president de l'entitat, Joan Carles Salles.
És una zona de baixes emissions definida per criteris polítics, no per criteris tècnics. Per què? El criteri socioeconòmic no té sentit, perquè el Ministeri de Serveis Socials ha tret un mapa de vulnerabilitat social i econòmica que diu clarament que hi ha el centre de la ciutat i els barris de Creu Alta i molts altres barris del centre de Sabadell, l'índex, ho teniu aquí en el paper aquí, l'índex de vulnerabilitat es situa en barris molt concrets perifèrics. No se situa en la trama central de l'Ajuntament.
La zona de baixes emissions, a més, hauria d'anar acompanyada de mesures complementàries, com la creació d'aparcaments dissuasoris, de places d'estacionament de zona verda o un replantejament de les línies d'autobús.
I de l'interior, al mar, Badalona, Santiago Espasa.
Bona tarda. En un mes començaran les obres per construir el viaducte que ha de permetre elevar la via del tren a tocar del port de Badalona i sobre el canal, ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol. Són obres previstes des de fa més de 20 anys i que permetran, segons l'alcalde, vertebrar la façana marítima amb la resta de la ciutat.
Estem parlant d'una obra que consisteix en elevar la via del tren. És una obra molt, molt complexa, però que a la vegada permetrà això, la comunicació dels veïns caminant des dels barris més comunicats al costat de la muntanya fins a la façana marítima, fins al port, no? Però també des d'un punt de vista d'obra arquitectònica és un projecte espectacular i que jo estic molt satisfet que puguem arrencar 20 anys després.
La construcció del viaducte durarà, segons informa l'Ajuntament, a l'entorn d'un any i mig.
Marxem al Prat amb Rocío Santaufemia, que és notícia.
Bona tarda. L'actriu i comunicadora feminista Pamela Palenciano ha donat eines per desmitificar l'amor romàntic i revaluar els rols imposats per la societat a través d'un taller vinculat al llibre Si és amor, no duele. Una obra que també veu del seu monòleg autobiogràfic No solo duelen los golpes, reconegut a nivell estatal. A través d'aquest taller, les persones assistents han reflexionat sobre quins comportaments porten a la violència i ha adquirit pautes per poder treballar l'amor com un procés constant. Escoltem Palenciano.
Lo que voy a tratar de resumir es todo lo que yo hablo en el monólogo, porque el monólogo dura una hora y media, porque teatralmente yo entro en varios personajes y es mi historia. Yo estuve 6 años con un tío que me jodió la vida y que yo pensaba que eso era amor. Pensaba que eso era parte de lo que nos enseñaban desde la adolescencia, las películas, las canciones, y que ahora se llama tóxico, por ejemplo. Que también hablaré de eso, de que lo tóxico no es tóxico, es violencia. Y que lo que duele es el desamor, es decir, yo llevo 6 meses separándome y estoy de verdad muy triste, pero yo ya no estoy, ¿sabes? Como que duele separarse, pero estar con alguien y que te duela, eso no es compatible.
Palenciano ha assenyalat que part del seu èxit en aquestes sessions recau en el fet que les persones presents es poden veure identificades amb ella, ja que ho explica a partir de la seva pròpia vivència personal.
I tornem a l'interior, a Castellar del Vallès. Jaume Clapés.
Hola, bona tarda, connectats. El castellarenc Pau Castellví, investigador i doctorand, va rebre dimarts passat un dels premis que cada any atorga la Societat Econòmica d'Amics del País 2024 al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona. El reconeixement ha estat per la seva trajectòria professional i acadèmica i per l'impacte social i econòmic de la recerca que està encapçalant a la UOC. Aquest projecte de recerca doctoral té una vocació de transformació social a través de la creació de recursos per a la inclusió de la diversitat i la creació d'accessibilitat a les empreses. La recerca, que inclou un índex de diversitat, equitat, inclusió i accessibilitat, pretén ser un antídot. Amb dades reals i empíriques de l'empresa i des de 4 perspectives diferents, empresa, treballadors, clients i proveïdors, es pretén avaluar fins a quin punt és una empresa realment inclusiva. Aquest premi li ha permès continuar la recerca a Califòrnia. Marxarà als Estats Units a l'abril per seguir amb la seva investigació.
I a Sant Cugat, què és notícia, Sergio Morales?
Hola, bona tarda. L'Ajuntament reclamarà a l'àrea metropolitana de Barcelona que subrogui o assumeixi immediatament la gestió del servei de transport urbà al municipi. El govern es planta i exigeix així que l'administració supramunicipal compleixi la llei de 2010 que obliga a fer-se càrrec, tant competencialment com econòmica, de la gestió del bus a la ciutat. Sant Cugat ha assumit el servei, malgrat no pertocar-li, cosa que li ha suposat una despesa d'uns 6 milions d'euros anuals. Així, reclama també que l'AMB torni al municipi uns 20 milions d'euros per l'abandonament de funcions, almenys des de 2018, quan va caducar la concessió. De fet, l'Ajuntament l'ha prorrogat forçosament perquè l'AMB no ha engegat la licitació pertinent. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
Demanem que l'àrea metropolitana de Barcelona exerceixi la seva competència que li pertoca per llei, i això també vol dir que assumeixi la despesa, el cost d'aquest servei que estem pagant nosaltres, l'Ajuntament de Sant Cugat, i que és al voltant de 6 milions d'euros cada any. Imagineu-vos, estem pagant 6 milions d'euros per un servei que la ciutadania no està contenta.
La petició la porta el govern al ple de dilluns vinent, on, si no hi ha sorpresa, rebrà llum verda gràcies a la majoria que sumen els grups de l'executiu, Junts i Esquerra.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
I ho avançàvem a la portada d'aquest Connectats de 15 de març. Parlem de com afectarà el mercat de lloguer la nova mesura del govern espanyol, que ha entrat en vigor aquest matí. Hi ha prou oferta? Com afectaran les noves regulacions als preus? Des de Ràdio Castellà, amb Carles Díaz i el responsable de Pisos Castellà, Francesc Bartolomé, en parlem tot seguit. Endavant.
Per parlar de tot plegat, hem convidat el Francesc Colomer, de Pisos Castellà, que tenim aquí amb nosaltres. Espera, apropa't una miqueta el micròfon. Aquí et tenim. Bueno, que som aquí a Castellà és zona tensionada, oi?
Sí, correcte.
O sigui, aquí ho som, i això significa que es pot aplicar aquest barem, no?
Sí, és totalment aplicable. És un barem que ens fixa... ens fixen... el que fem és regular el lloguer en base a un índex que se'ns publica. Aquest índex ens marca un preu màxim del preu de lloguer.
I un mínim, també, em penso, no? És possible que també sigui un mínim?
Sí, però el mínim...
Aquí pensen, jo em feia aquesta pregunta, dic, ostres, si posen un mínim i un màxim, doncs segurament tothom anirà cap al màxim, no? Entenc?
Sí, clar, tothom anirà a màxim, però aquests màxims s'indexen amb una regulació anual per sota de l'IPC. I això ens pot fer gestionar el mercat immobiliari a la baixa. És a dir, si jo tinc un contracte de lloguer en el que puc anar... regulant el lloguer en base a l'IPC, diríem que jo no tinc una merma amb aquest lloguer, però si hi ha un índex que estarà regulat per sota del preu del lloguer, aniré perdent valor amb el meu lloguer. Això ens implicarà, doncs, que probablement els contractes de lloguer o almenys els propietaris que vulguin posar pisos a lloguer, doncs es restringeixin una mica, no? Perquè perdran valor adquisitiu.
És a dir, que baixarà l'oferta?
Segur.
Ho tens claríssim, veig.
Segur, sí, sí. Segur.
Una oferta que deia d'entrada no era tampoc...
Segur, és a dir, si jo tinc un pis de lloguer en el que m'està marcant un preu de lloguer i que, a més, jo no podré actualitzar en base a un IPC, sinó que anirà regulat per un índex que encara no ha sortit, que serà més baix que el meu IPC, doncs estaré perdent valor al meu immoble. La meva rentabilitat anirà baixant en base successivament. Llavors deixarà de ser interessant per mi. I ens implica diverses coses, per exemple. Bueno, això seria algo molt semblant als lloguers de renta antiga. ¿Vale? Anant passant els anys, no s'han pogut actualitzar aquests lloguers ara s'estan cobrant rentes ridícules, els propietaris no han fet inversió en aquests lloguers, les vivendes s'han anat devaluant, s'han anat malmetent, i no és bo ni per l'inquilí ni pel propietari. Llavors, jo, com a inversionista, que vull fer una inversió per comprar immobles i rentabilitzar-los, deixa de ser interessant. Igual aquesta inversió la puc fer amb uns altres béns, no amb béns immobles. En la qual cosa, aquells pisos que estiguin en el mercat sí que regularitzarà el preu, no?, en base a aquest 30%, que no... És a dir, la regularització és que no superi el 30% de les rentes, ¿vale? És a dir, el lloguer no ha de superar el 30% de les rentes. Això s'aconseguirà, ¿vale? S'aconseguirà, però què passarà? Doncs que deixarà d'haver-hi lloguer, no? Diu, no hi haurà ni immobles de lloguer, cada vegada n'hi haurà menys. I no solament això, sinó que, a més, jo com a propietari, si tinc un immoble en el mercat de lloguer i no puc regular la demanda perquè tinc un límit de preu, bueno, pues la penso regular, no?, en base als ingressos que pugui tindre l'inquilí. Llavors, d'alguna manera faré una discriminació en base a ingressos. Vol dir que si nosaltres el que volem és un mercat en el que podem donar facilitats a aquella gent que no pot assumir un lloguer car perquè té pocs ingressos, i el que estem fent és contraure el mercat perquè deixa de ser interessant com a inversió, i, a més, allò que estigui ja en el mercat, doncs, bueno, doncs, com que hi haurà més oferta que demanda, jo podré escollir que menys ingressos tingui, vol dir, beneficiaré i empitjoraré molt més la regularització d'aquest mercat, sobretot per la gent que tingui ingressos baixos.
De fet, aquesta llei, aquesta mesura s'ha pres per poder, d'una banda, tenir... Bueno, no sé d'una banda, anava a dir, d'una banda que hi hagi més oferta, m'has dit ja que no,
No, i de l'altra que... interessant com a negoci.
I que la gent pugui accedir a aquests pisos. I ara m'estàs dient que sí, podran accedir pels que tinguin el més poder adquisitiu, diguem-ne.
Tu com a propietari, d'alguna manera, dius, bueno, no puc rentabilitzar com voldria, bueno, doncs com a mínim assegurarem el cobro del lloguer, no? Com que tindré més demanda que oferta, podré escollir a qui vulgui que entri a casa meva. Uh-huh. Vale? I què faré? Doncs, lògicament, buscaré el més solvent. Amb la qual cosa no haurem resolt cap problema, al contrari, haurem fet un mercat de lloguer pues, més petit. Uh-huh. Aquests propietaris que la rentabilitat no els interessa i el que faran és vendre aquests immobles i, la renta, i en vez de tindre rentes de, per lloguer, doncs el que faran és invertir en altres productes. No li ve cap avantatge per enlloc.
És a dir, afavorirà la compra-venda, llavors, aquesta mesura?
És probable. Sobretot amb els grans tenents. Amb els grans tenents, bueno, doncs deixaran d'invertir, faran inversions en un altre tipus de producte.
Uh-huh. És una situació aquesta la que és, la que es podria donar en castellà? O sigui, quan parles de grans tenents, se me'n va al cap, no sé per què, a Barcelona, eh? Hi ha altres,
sí,
però
sí,
no
sí.
sé si aquí
gran
castellà...
Ciutat, sí, castellà no ho crec. Uh-huh. Perquè un gran tinent és a partir de 100 vivendes. Vale, castellà no... Serà molts pocs casos. Uh-huh. Vale, però Barcelona o un Sabadell sí que això sí començarà a tindre pes.
Això que ens està explicant, suposo que també a l'API ho heu parlat molt. Quina és la posició de l'API al voltant d'aquesta mesura?
El col·legi opina el mateix. No és una llei que benefici o que reactivi el mercat. Al final, el que està passant al mercat és que no hi ha oferta. Vull dir, el que es tindria que fer és incentivar l'oferta, no? via construcció, val? O no penalització fiscal, val? Però no hi ha aquest tipus de no s'incentiva, no hi ha cap fórmula de moment en el mercat que es pugui preveure que hi hagi algun incentiu perquè hi hagi més producte en el mercat, més construcció. Llavors, si no hi ha producte en el mercat o no s'incentiva, aquest tipus de llei penalitza, no beneficia.
Això que teniu vosaltres tan clar, com és que ells no ho han sabut veure?
Pues...
Jo és alguna cosa que pregunto tant en tant, no? És a dir, quan tu toques un tema, m'imagino que això ha estat fruit de converses que s'ha tingut entre tots els agents que hi participen en el procés del lloguer, no? Diguem-ne. Amb vosaltres també s'ha parlat, se n'ha parlat.
I no solament això, si és que a més hi ha experiències viscudes amb anterioritat i en altres països que tots ha passat el mateix.
Com aquesta, com la que s'ha dut a terme ara aquí,
sí,
s'han fet...
Sí, en Anglaterra mesures... se n'han fet, a Berlín se n'han fet, a diversos llocs més se n'han fet i no han tingut el resultat bo. Uh-huh. Vol dir, es contrau el mercat, vale? Inclús s'encareix.
I hi ha algun lloc on hagin fet alguna mesura que hagi estat bona, tant pels
bueno, inquilins com totes aquelles apostes econòmiques amb promoció nova dedicada a l'habitatge, pues aquí ha funcionat.
Clar, però tot passa llavors per construir més. Clar. Sabent que hi ha tants pisos que estan buits.
Bueno, però... Clar, això no pots obligar, no?, un propietari que llogui la seva o seu bé, no?
Jo crec que no, però bueno, no sé, totes...
Jo ho entenc, sí, en canvi sí pots seduir a un promotor a que faci una inversió determinada perquè la pugui rentabilitzar. Jo crec que això és més viable. Uh-huh. I no estàs forçant a ningú.
Però això no és el que passarà.
No ho sé. No depèn de mi.
Aquests dies com han estat a la immobiliària? Heu tingut trucades per gent que s'interessava per saber com aniria tot plegat?
No, la gent no pregunta. Algun propietari, però la gent en general no pregunta. És com si la gent sigués molt impermeable amb aquest tipus de notícies. No? De sobte venen i es troben amb una circumstància diferent i així l'assimilen, res més.
Uh-huh. I ja està.
Sí.
Llavors, què, esteu com a espectadors, ara, a partir d'ara? Mirant com avança la cosa?
Exacte.
No fareu cap tipus de, no sé, d'estratègia per intentar...
Nosaltres sí avisem als nostres propietaris, la gent que portem l'administració, ja s'ha notificat a tothom, això. Vale? Hi ha algun propietari que sí que és més inquiet, sí que ho ha tingut en compte, però el que són els arrendataris, jo no he vist cap variació en el mercat.
Uh-huh. Aquesta oferta de pisos de lloguer, has dit que anava baixant, no?
Passarà, sí, és una circumstància.
Però ja la tenim baixa, és a dir, ara mateix a Castellà, si ens
posis... A tot arreu, ja, bueno, a les grans, sobretot a les zones tensionades, vale? Hi ha més hi ha més demanda que oferta. Vale? Això és així. Vale? Hi ha molta més gent buscant immobles de lloguer que els que hi ha en el mercat.
Però vosaltres com a immobiliària intenteu d'alguna manera poder tenir més, més per ofertar? No sé si teniu contactes amb tenidors o propietaris.
Sí, nosaltres sempre estem oberts a més captació de producte. El tema és que el producte que hi ha és el que hi ha. No n'hi ha més. I llavors, per moltes accions comercials que fem, per noves captacions de béns per llogar, hi ha els que hi ha. Que és, repeteixo, molts més dels que necessitaríem.
I havia escoltat també aquests dies que es parlava que, com que entrava en vigor això aquesta setmana, hi havia alguns contractes que s'estaven revisant justament abans que hi hagués aquesta nova llei.
Sí, clar, tothom intenta fer accions abans de que s'apliqui la llei, no? Però, bueno, si hi ha contractes vigents, doncs s'han de respectar. Llavors, sí que hi ha, pot haver-hi algú que hagi provocat o promocionat el lloguer de la seva finca abans de que sortís la llei. Vale? Però no, aquí a Castellà han sigut poques les circumstàncies.
Al final som un reflex també del que passa d'altres poblacions semblants, no? És a dir, no estem ni per sobre ni per sota pel que fa a totes les... el moviment, diguem-ne, d'aquest mercat, no?
Aquí al Vallès és tot molt similar. Jo formo part de la Pialia i aquí en el Vallès, a tot arreu més o menys, és el mateix. A Sant Quirze tenen la mateixa circumstància que aquí, Sabadell també, Terrassa també. És a dir, hi ha manca de lloguer i molta demanda. Barberà hi ha moltíssima demanda també de lloguer.
A Barberà, sí?
Sí, sí, sí.
No sé per què tinc el pensament que sempre la gent, poso és a dir, casos, no? Gent que vol emancipar-se i arriba a un punt que és molt difícil potser trobar la teva ciutat on poder-te anar a viure de lloguer, llavors busques el poble que estigui al costat, no? I una miqueta en aquest sentit som fruit nosaltres també de que pugui passar a Sabadell, però no tinc gaire clar. El millor és a l'inrevés, és la gent que creix aquí, també algun se'n va cap a Sabadell.
Tindríem, en aquest cas, tindríem Barcelona, no? Com a primer escenari, després tindríem un primer cinturó, un segon cinturó, és a dir, quan més lluny estàs de Barcelona, menys demanda tens. Val? Però quan més a prop estàs de Barcelona, més demanda tens a lloguer, sobretot. Vale, per això Barberà, que és més proper a Barcelona, té més demanda de lloguer que potser que Sabadell, i Sabadell té més demanda de lloguer potser que Castellà, tot i que a Castellà hi ha moltíssima demanda de lloguer perquè és un poble car. Vull dir, comprar a Castellà,
comprar, no sí, només llogar, també comprar.
Bueno, al final acaba repercutint en el lloguer, no? Si no és viable la compra, doncs hi ha molta més demanda de lloguer. I què regula la demanda? Què regula la demanda? El preu. No? Si tu fixes un preu, doncs vas regulant aquesta demanda.
I de quins preus estem parlant aquí a Castellà mateix? Jo que no tinc ni idea en quant al lloguer.
Això que es fa pel metre quadrat o com és que es valora?
Depèn. En el lloguer és més, potser, veure com és la vivenda, quins serveis té la vivenda, en quin estat està la vivenda, i d'aquesta manera puguis justificar un preu major. Vale? No és el mateix una vivenda en 30 anys que no se li ha fet apenas inversió que una vivenda en 10 anys. Encara que tinguin els mateixos metres, no li podem donar un mateix preu. I després hi ha uns valors subjectius, no? Com és l'orientació, que pugui tindre sol, no? O que doni un carrer molt sorollós, o que sigui un carrer tranquil. Això acabarà d'afinar el preu. Val?
Hi ha alguna mitjana, com deia ara el Carlos, o per aquí? O...
un pis de 3 habitacions pot anar entre 600 euros i 900 euros. Val?
Per exemple, una forquilla gran, aquesta.
Sí, clar, no sé, un pis d'obra nova, per exemple, ara estem acabant una promoció aquí a l'Avinguda Sant Esteve, doncs aquí els pisos estaran, els que hi hagin de lloguer estaran en 900 euros. Vale? I a principis de l'Avinguda Sant Esteve un pis de 3 habitacions el pots trobar en 650 euros. Precisament per aquestes circumstàncies que t'he explicat. Vale? En funció de l'estat, els acabats, etc.
Bé, doncs en continuarem parlant segurament, no, del lloguer, perquè em penso és un d'aquells temes que sempre hi és. no? Suposo que perquè no se li troba solució.
I bàsicament és una primera necessitat. Vol dir, sempre estarà sobre la taula aquest tema.
Doncs aquest tema amb una incògnita més, que és aquesta nova, aquesta aprovació de la... No sé si és una llei o...
És una llei,
eh? Sí. Que regula el preu dels habitatges de lloguer amb uns índexs que han sortit publicats avui, que a Castellà es poden aplicar perquè som municipi tensionat, i llavors mirarem, veiem com avança... Segons el que ens has dit, no gaire positivament el mercat de lloguer aquí a Castellà.
És el que s'especula en el sector, no solament ho dic jo, eh? Si
no,
en
ja
en general, tot el sector, eh?
Hi posarem un ull. Francesc, gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies. A veure.
De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Doncs són 2:15 de 5 de la tarda. Continuem aquí en directe al Connectats. És moment de la tertúlia i saludem tot seguit els nostres convidats. Anem fins al Prat amb José María Mesa, exdiputat al Congrés Espanyol. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I també connectem amb Sabadell. Allà ens espera la Maria Domènech, que és estudiant de comunicació audiovisual. Molt bona tarda, també.
Bona tarda.
I aquí a Sant Cugat, el Jordi Casas, que és historiador, anava a dir local, però historiador de la vida, també.
Faig el que puc.
Bona tarda. Doncs ens hem de desplaçar, ens situem en aquest primer tema, a aquesta hora de la tarda, anem fins a la llei d'amnistia que ha estat aprovada al Congrés espanyol. Recordem que amb aquests 178 vots a favor del PSOE, de Sumar, d'Esquerra, Junts, PNB, Bildu i BNG, i 172 vots en contra del Partit Popular, Vox, un UPN i Coalició Canària. Després d'aquest debat que van mantenir ahir, doncs sorgeixen, jo crec que han sorgit una mica la fotografia que hem vist els últims mesos. Ara s'ha pogut aprovar després que de l'última negociació amb Junts. La votació d'ahir és, diguéssim, la primera que s'havia de fer. Això anirà al Senat, tot apunta que el Senat no en sortirà i després tornarà al Congrés per a l'aprovació definitiva. Anem fins al Prat, de tot plegat. Com llegim, primer, la votació d'ahir i què pot suposar a partir d'ara?
La votació d'ahir, per nosaltres, digamos, era una majoria partidària, digamos, del tema de... un tema tan conflictivo y tan preocupante como es el tema de la amnistía. Y es conflictivo y es preocupante el anterior, primero porque la Constitución no habla de la palabra amnistía, pero sí que es verdad que hay otros países europeos que sí que la aplican, siempre y cuando, según dicen, digamos, los técnicos, la Constitución lo permite. La Constitución española lo que permite de momento es, digamos, el indulto, y dice que no se puede hacer indultos colectivos porque hay que dar nombre y apellidos de cada uno. Eso parece que se ha solucionado en parte por la ley de amnistía, porque dice que individualmente esta ley, digamos, de amnistía, sin preguntar los casos de delitos, será, digamos, aplicada, digamos, por los jueces. Yo tengo una teoría. Yo creo que la ley de amnistía se tiene que aplicar con más mayoría. ¿Qué es lo que ha hecho, digamos, en muchos casos, muchos países europeos, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera? Y cuando tú haces una ley de amnistía únicamente pelada porque una mayoría controla una minoría, eso, digamos, tiene unas consecuencias políticas que ya se verán, porque no vamos aquí a adelantar acontecimientos, ya se verán. Pero cuando tú sacas una ley de amnistía únicamente por 178 votos, teniendo en cuenta que ahí además hay uno del PP que se equivocó, pero bueno, esto no tiene ninguna importancia.
La anécdota.
Esa anécdota, yo creo, y sigo además la tesis de muchos de mis excompañeros diputados de muchas legislaturas, o de Miguel Roca, o de tal y cual, donde dice, las amnistías son válidas, siempre que haya una mayoría del país que lo desee. Cuando hay una mayoría contra la minoría, veremos los resultados políticos electorales que tienen. Pero ya se verá, esto ya se verá. Tampoco en política hay que hacer acontecimientos, digamos, a largo plazo, cuando veamos que los presupuestos eran el problema, y resulta que ahora los presupuestos no es el problema porque no se van a discutir.
Fins l'any que ve. Exactament, així ho ha anunciat, almenys ho justificava així el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per l'anunci dels comicis al Parlament de Catalunya. Anem fins a Sabadell, escoltem segurament una veu més joveneta.
Mira, jo el que crec és que això serà...
Jo tengo 80 anys, eh?
Només, sí. No, això... Recollir el que deia, que és que això va per llarg, o sigui, això serà més llarg que la construcció de la Sagrada Família. Tenen aquí un follon muntat que, a veure què, i amb l'anunci de l'avançament de les eleccions el dia 12, ja veurem, perquè Junts vol presentar-se en Puigdemont, però clar, Puigdemont què? Què fem amb Puigdemont?
De moment, sí, és el calendari previst, perquè això es pot entorpir al Senat fins a 2 mesos, si no vaig errat. La fotografia, almenys de campanya, crec que no el veuríem l'expresident, diguéssim, fent campanya per Junts en aquests propers comicis. Va per llarg, ho apuntava també el José María, en el sentit d'equiparar... Aquesta llei d'amnistia també equiparà una mica els ordres o... diguéssim, a la legislació europea sobre l'alta traïció, el terrorisme, en què suposa també una proposta d'actualització, no?
Sí, efectivament.
Jordi, per exemple.
Bueno, el tema és molt complicat. El tema és molt complicat. Aquí es creuen molts interessos polítics i de tot tipus, i la situació és complicadíssima a tots els nivells, no? Deia José María, tant de bo que aquesta amnistia s'hagués aprovat amb una gran majoria. Però això és impossible. Les societats i la política estan molt polaritzades arreu. I l'amnistia no només és un element, com deia el jurista, el Javier Pérez Royo, deia, per acabar con los escombros jurídicos del procés, que deia ell, sinó que seria tot un element de confrontació política i de desgast a l'actual govern de coalició de progrés a Madrid, és evident. No estem parlant aquí només d'amnistia, estem parlant de veure com desgastem l'adversari polític. Per tant, les majories més àmplies, jo les veig impossibles. Ha sigut la que ha sigut. Hi ha jugat també un interès electoral, no electoral, parlamentari claríssim, no? El tindrà a disposar la majoria del Parlament de Madrid, que ha sigut decisiu perquè la cosa hagi avançat endavant, però jo crec que era necessari, ja ho tenim en tota la seva complexitat, i ara ve lo difícil. Ara ve difícil, perquè, evidentment, està clar que un sector de la judicatura, que de fet ja s'ha pronunciat i posarà totes les traves possibles, per tant, això serà... Hi haurà persones que ho tindran francament complicat. Jo no crec que estigui la cosa més despejada i s'hagi aplicat amb una certa generalització i quasi tothom, com a mínim fins d'aquí un any. Això si no van al Tribunal de la Unió Europea, que llavors alguns casos concrets, com és el cas Puigdemont, es pot retardar més d'un any i de dos.
Deixeu-me baixar una mica també el debat, perquè parlem de qüestions de dinàmica política, per dir-ho d'alguna manera, del que passa al Congrés, però hi ha una cosa que apuntava el Jordi, de la part complicada a nivell de tramitació i d'execució d'aquesta llei, però també a nivell del carrer, per exemple. Aquí també hi ha un altre escull, perquè al final el Parlament o el Congrés reflecteix la societat a través del mandat, no? De les urnes. Però després, com ho veieu, i tenint en compte també el nostre prisma local, el prisma dels nostres municipis, el que vivim aquí a Catalunya, que serà segurament molt, molt diferent el que pot passar a altres zones de l'Estat. Com veieu cosir aquest mateix debat a nivell de carrer. Anem fins, a, fins al Prat. José María.
Bueno, realment, a mi no és igual que el Prat de Llobregat o que fos l'Hospitalet, perquè la relació de la gent és diferent, perquè l'origen de la gent és diferent. El que li deia jo al company que parlava abans és que totes les constitucions europees hi ha problemes diferents. Per exemple, aquí a Espanya, es pot parlar de França, d'Alemanya, existen, digamos, diferents graus de votacions al ple. Aquí hi ha majoria absoluta, aquí hi ha majoria simple, aquí hi ha majoria de tres quintos, aquí hi ha majoria de dos quartos, és a dir, això als Estats Units també hi ha totes les parts. És a dir, cada grau que té de complicitat, els estats intenten que sigui la majoria de la gent o la majoria dels partits polítics els que diguen sí perquè això sigui beneficiari. Amb el tema de l'amnistia, aquest tema no s'ha tocat. Que, por ejemplo, cambiar la Constitución requiere tres quintos. Y en embargo, a Estados Unidos, la mayoría, digamos, absoluta es de dos tercios. Es decir, aquest tema s'ha de tenir en compte perquè les normes de la llei a vegades són importants perquè jo, quan es posa molt alt, és perquè, clar, indiscutiblement, necessitem majories. I no parlem de temes que estan prohibits especialment a la Constitució i que no vull posar exemple. Però vostè imagini's que perquè hi ha una bestiara, ara es discuteix el tema de la pena de mort. I això no es pot aprovar per majoria de 170 contra 171. Por ejemplo, es decir, a lo mejor hace falta las tres quintas partes si se escucha. Y eso es un tema de un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, y otros temas. Es decir, aquel tema en todos los países europeos depende de la cantidad y del problema que generi, es necesita una mayor o una mayor inversión. A nivel de población, yo creo que la gente lo que vol es la pau, la tranquilidad, que le pusin el sou, que discutir molt seriament sobre el tema de la inflació, etc etc. La gent jo crec que està perduda. Això és un tema, una cosa són els que ens hem dedicat a la política, jo fa 30 anys que no em dedico a la política, però hi entenem el tema, pertenecem a una associació de diputats, de senadors, parlem de política, parlem amb directors de periòdicos, jo he escrit un llibre sobre tot, i altra cosa és la gent vol coses senzilles, la gent vol que li ajudin, que s'aprovi, diguem-ne, el tema de la lluita contra l'EVA, de que la gent té un problema important a l'hora de cobrar, que la gent no dormi al carrer, ara cada vegada es dorme més, que s'arregli d'una vegada el problema de la migració, etcètera, etcètera. I aquest tema, jo penso que la gent, encara que hi hagi gent que no, que es veu una mica llarg per lo complicat que l'han fet els polítics.
Maria, des de Sabadell.
Marina, perdona.
Ai, Marina. Marina.
No passa res. No, això, que al final jo crec que la gent del carrer doncs, ja està una mica cansada, no?, de tot aquest tema, i a més és això el que comentàvem, que va per llarg i que jo crec que estem tots bastant esgotats del tema i com que, bueno, en el meu entorn proper és una cosa que ara mateix no preocupa, ens preocupa més poder treballar, poder pagar un lloguer i coses, altres coses. La veritat és que no estem tan ficats en aquest tema, que és un tema important. Bé, sí, és un follon
home,
important.
Sembla un tema important pel número de minuts que ocupa arreu. Mitjans, i jo crec que inclús tertúlies personals que té cicles, més intensos i menys intensos, però entenc que preocupa el govern espanyol i preocupa, no diré govern, partits en general, perquè és una moneda habitual també en moltes discussions, no?
Sí, també, però és el que dic, això, en els meus entorns, ara mateix sé que ha sigut notícia, però no és el que més preocupa.
Jordi.
Jo crec que, efectivament, a nivell de carrer no és un tema que preocupi i sobretot que angoixi, no? Perquè els aspectes que toquen les condicions materials i culturals de vida de la gent són uns altres, no? I, evidentment, tenen preferències, normal, i sobretot perquè hi ha molta gent que s'ho està passant malament, no? Però, de totes maneres, torno a lo d'abans, jo crec que hi ha un element que no podem oblidar, que és la polarització política, cultural i social que estem vivint a tot arreu. A tot arreu.
D'acord.
Les eleccions es decideixen per poc vots i, per tant, això porta que hi hagi un enfrontament brutal entre uns i altres. I qualsevol tema s'aprofita políticament per erosionar els altres. Aquí a mi que em preocupa de tot això, independentment de quina sigui l'aplicació de l'amnistia i com ho digereixi la societat espanyola i catalana, és que tots aquests enfrontaments i tot el que comporta i totes les seves derivades són un element de degradació i de les institucions polítiques. Cada cop hi ha més la sensació de la gent que els polítics no es preocupen pels seus temes al dia a dia, que perden el temps en altres temes, un podria ser de l'amnistia, i això deteriora la representativitat i la confiança en les institucions públiques. I ja sabem quines forces polítiques capitalitza això. Ja ho sabem, i ho hem vist a Espanya els últims anys. Això em preocupa. I no és un tema que tingui una solució fàcil. Per tant, l'únic que es pot desitjar és que tots hi posem una mica de seny.
Dèiem, ho hem comentat, amb l'anunci del proper 12 de maig, eleccions al Parlament de Catalunya, i agafa precisament amb aquest revolt amb el tema de l'amnistia. Lògicament, mira, us anava a preguntar, creieu que s'entrarà al debat? Sí.
És el que deia abans el José María.
Sí.
Mira, allò de les majories i les minories. Davant d'una societat tan polaritzada, una política tan polaritzada, tu no pots pretendre governar sense una majoria. Ho veiem, les dificultats del Sánchez amb una majoria molt precària a Madrid, que depèn dels vots ara de Junts, ara d'Esquerra, ara de... A l'Ajuntament de Barcelona s'està governant amb 10 regidors de 41 de 42. I a l'Aragonès s'està governant amb 33 regidors de 135. Així no hi ha manera. La primera de canvi peta. Ostres, s'ha d'anar a formacions de majories sòlides que abordin amb unes certes garanties els reptes que té la societat catalana, per no sortir de la societat catalana, no? Quan governes amb aquestes minories, hòstia, ets feble. En qualsevol, yeah. Per qualsevol tema pot petar.
Com ha passat ara amb el Parlament...
Bueno, i a Madrid amb els pressupostos que també s'aprovaran, o l'Ajuntament de Barcelona, que ens arriba menys, però l'Ajuntament de Barcelona està en una precarietat absoluta, i tampoc estan garantits els pressupostos.
José María, l'escenari de les eleccions que comentàvem ara... Ja, aquí podríem estar també hores parlant, però bàsicament entre la llei d'amnistia, una mica el que hem vist els últims mesos de les dificultats... per les dificultats que ha tingut el govern d'Esquerra també doncs, per poder pactar i que s'ha resolt amb aquest anunci d'eleccions. Com veiem aquesta fotografia a partir del 12 de maig?
Sí. El 12 de maig és una decisió d'Esquerra Republicana. Això s'ha de dir perquè potser pensem que això ho ha decidit no sé qui. Però això és una altra...
És el que he dit.
És que la gent, les coses senzilles de la gent s'aproven en majoria molt simple. El tema de solitaris, el tema complicat en el moment actual, perquè jo tinc una àvia de 101 anys a casa i em donen visita del metge per dintre d'un mes i mig. Tu vas a mort la senyora abans de la visita mèdica. I perquè això es resolva ràpidament en coses molt senzilles. El tema de l'educació. Què està passant amb el tema de l'educació? Què està passant amb la gent que no pot pagar els interessos? Què està passant amb la gent que veu que cada dia té de baixar el seu nivell de vida? I tot això s'arregla perquè la democràcia és del món tal. I després una altra cosa. El tema de la crisi democràtica és mundial. Mai s'ha sentit a Europa fins ara que l'important és posar diners per armament. No s'ha sentit durant 30 anys o 40 que ha donat el tema. Mai s'ha sentit que el senyor Trump pot tornar a guanyar les eleccions als Estats Units. No s'ha sentit mai que l'extrema dreta estigui pujant al nord d'Europa, quan sempre ha sigut un partit socialdemòcrata el que ha tingut la gran esperança de sud d'Europa. És a dir, és un problema de tipus mundial. Els interessos mundials, que no solament els interessos de Mercadona, que també són part dels interessos mundials, són complicats. I com són complicats, el nostre país no queda al marge d'aquesta complicació. És a dir, que hi ha problemes tant. Com resoldrem aquest tema d'aquesta barella que no té solució? Jo he fet un article que dic, senyor Sánchez, senyor Feijó, empiecen a anar a sus casas, perquè haurà que posar ordre en alguna part. La comissió dels diputats i senadors m'ha enviat abans d'ahir una revista d'aquesta que fem cada setmana, on escriu tothom durant totes les legislatures i qualsevol tema polític. I diu, aquesta és la més greu de totes les legislatures que ha hagut al país. Però és que això no s'ha produït perquè ha vingut un tio i ha dit, ara aquesta és la més complicada. I la complicada perquè hi ha interessos polítics, interessos internacionals, que estan fent que això també sigui molt difícil.
Marina, com veus l'escenari a partir del 12 de maig?
S'haurà de veure, però això jo ho veig... Bueno, sóc jo potser una mica pessimista, no? Però jo no...
Ja ser optimista, ser optimista en la teva edat.
Sí.
Amb la teva edat, ser optimista.
Sí, si no sé, fotuts, jo ja estic...
Ja tindràs edat ja, per si no tornar-te pessimista, no?
Sí, doncs pues no ho sé, no ho sé. Jo crec que anem malament, jo ja estic... Hauria de ser més optimista, però no ho sé, no ho sé. S'haurà de veure.
Però creus que les majories... la fotografia que tenim ara del Parlament... Creus que canviarà? Això pot suposar, per exemple, una embranzida pel sector, per exemple, independentista? Com un...
Uf, no, embranzida jo crec que no. La independència cada cop està més lluny. Si era el que es volia aconseguir, no. Jo crec que tothom està bastant desenganyat i decepcionat i no, jo crec que es fotran una hòstia que serà impressionant. Però bueno,
la pregunta... És... Ah, perdona, cal, Marina.
No, no, això. Digues, digues.
La pregunta és aquesta. Home, jo crec, ara, d'aquí el 12, sentirem les de Caín, no? Hi haurà unes bufetades de calample, ja, sobretot entre Esquerra i Junts, hi haurà unes bufetades de calample. Ara, l'Aragonès, que és el que ha fet... A convocar les eleccions, i probablement ja ho tenia decidit abans, però bueno, no vull fer ciència ficció, i pot sortir tret per la culata. Però clar, si guanya, com sembla ser, en Illa, està disposat a ser vicepresident de l'Illa? Ah, i si Esquerra i Junts, o s'ha disposat després que es deixaran a parir durant la campanya a formar majoria amb Junts, suposant que sumin? Va, el tema serà explosiu. El que sí seguirà havent-hi, i ara aquí escombro cap a la meva posició política, el que sí seguirà havent-hi, que ja hi havia des de l'inici d'aquesta legislatura i no es va voler constituir, és una majoria d'esquerres per fer un govern d'esquerres. Ja hi era a l'inici de la legislatura. PSC, Esquerra i Comuns sumaven. I, com indiquen les prospeccions electorals, a partir del 12 de maig sumaran. Ara, podrà aquesta opció o seguirem amb el joc de voler un govern independentista i suposadament més complicat si es confirmessin les previsions que no té majoria parlamentària. Per tant, el poti-poti pot ser de categoria.
Doncs, si us...
Ara, aquest país ja estem acostumats des de fa 12 anys, vull dir que...
Si us sembla, canviem radicalment de tema. Aquests minutets que ens queden fins a arribar a les 5 de la tarda, obrim un altre calaix completament diferent. I parlem dels nòmades digitals rurals. Abans, a moda de broma, parlàvem fora d'antena amb el Jordi quan s'hi ha tensat aquí a l'estudi de Ràdio Sant Cugat, que li ha recordat una mica els temes que volíem abordar. El tema dels nòmades digitals rurals, i m'ha dit, sí, allò dels pijos, no? És una tendència que jo abans pensava que era un mirall de les xarxes socials, no? Que hi ha certs perfils que mostren cada dia, doncs, que treballen a distància, en paradisos, moltes vegades, però és que quan ja comences a conèixer gent propera que realment està canviant el que era fins ara habitual, que era treballar en una oficina, treballar on sigui, i està teletreballant, però no només això, sinó en llocs a l'altra punta del món, doncs dius, alguna cosa està canviant. Anem a parlar primer amb la Marina, des de Sabadell. Jo crec que per edat i perfil, segurament, no sé si tu coneixes alguna d'aquesta situació, no cal que sigui algú proper, però si tens constància a nivell de consum de xarxes, per exemple, d'aquest canvi de model de treball.
Jo a nivell personal no conec a ningú, però sí que és veritat que a TikTok constantment em van apareixent vídeos d'aquests nòmads digitals que viuen a llocs així exòtics, paradisíacs o rurals, i treballen des de casa. Sí que és veritat que són feines que ho permeten, perquè no tothom pot ser, no tothom es pot permetre aquesta vida, i són normalment feines que tenen a veure amb tecnologia, comunicació i coses així, però sí que és veritat que és una tendència entre joves, i joves sobretot estrangers, o sigui, és molt una cosa molt guiri. Jo ho veig com una cosa molt guiri.
Tu t'ho plantejaries?
Jo no ho sé, és que jo estic molt bé a Sabadell. Clar, jo a Sabadell estic molt bé i m'agrada el que faig.
Però com
no
a estudiant de comunicació potser series també un perfil d'aquests, eh?
Clar, sí, podria portar, per exemple, jo que sé, ser community manager d'una empresa i treballar des de casa, si m'ho permeten, i teletreballar, i anar a viure a una masia, a un lloc rural. Sí, ho podria fer, però jo crec que al final, personalment, jo crec que deixaria d'estar a gust. Jo crec que és una cosa més temporal, que al final jo buscaria estar en una ciutat, en un poble, en algun lloc que no fos tan aïllat.
A Setmanat, que queda a prop de Sabadell.
Sí,
o algun...
clar, no, bueno, no,
o a Castellà.
No sé. Jo crec que al final o tornaria a casa, molt probablement tornaria a casa, perquè com a casa no hi ha lloc, però no sé, és una vida que jo a llarg termini no la veig.
Que se'ns menja el temps, José María, jo ja crec que ja no t'ho planteges, no, per l'edat?
Un minut. Dient que el món actual està molt afectat per la tecnologia, Abans, quan jo era jove, no havia tanta tecnologia. I jo vaig dir una cosa molt important d'una frase d'una persona que tothom coneixem. Jo no vaig pertenir al seu partit polític, però som gran amics i tal. Eres de Jordi Pujol. Jordi Pujol va dir un dia, fixeu, que l'home està... Jo vaig anar a veure-li fa un mes, està una mica fumut, però bueno, encara és capaç de dir-te hola, hola. I llavors va dir, Catalunya tindrà un problema quan tothom vulgui ser funcionari. I clar, aquesta frase jo la tinc perquè jo veig una mica la quantitat de gent que vol estar a la ciutat sent funcionari, sent mestre, sent una altra cosa, sent mosso d'esquadra o sent funcionari de tant, i és la vegada cada vegada millor. I quan surt per la tele la gent jove diu, vostè què vol ser? Dice, jo funcionari. I aquest és un tema molt complicat.
Doncs
però, bueno, ho podem parlar un altre dia.
Ho hem de deixar aquí. Jordi, tu tot ho planteges al dia d'avui o no?
Jo no m'ho plantejo. Jo estic molt bé a Sant Cugat, que és una ciutat de pijos, i...
Ah, no. Doncs no, Torre Negra, doncs ho hem de deixar aquí. Vull agrair la presència del José María, de la Marina Domènech i del Jordi Casas per haver compartit aquests minuts de tertúlia. Gràcies.
Un plaer, fins una altra.
I una forta abraçada a tots.
I dilluns ens acompanyarà Carme una altra vegada. Tornem de seguida aquí al Connectats.
Molt bé.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
De fiesta con un euro, coger 100 moneditas de un céntimo, hacer unos bocatas de pan Bimbo, untarlos con Filadelfia y queso fino, coger la bici para ir hacia el tren, encontrarse abierto un viejo almacén, un vinito del 80 y una botella de absenta. Las tomo prestadas, borrachera asegurada, Esquivo los seguratas en el vagón. Hay tres tíos de Irlanda que invitan a cerveza y kebab de ternera. Menuda la vomitera que va. Entra una fresca, empezamos a hablar y me deja llamar a los colegas. ¿Dónde estáis en el racio? ¿Yo qué? ¿Dónde voy? Tú sabrás, campeón. Menudo follón en Plaza Cataluña con los indignados. Un baile flamenco con dos polis camuflados.
Buah, bailas de puta madre.
Documentación, va.
¿Qué?
Va, listillo, ¿tenéis?
No lo tengo, no lo tengo aquí.
Pues acompáñenos por aquí.
No. Tengo hora para limarme las uñas.
¿Qué? Haga el favor, acompáñenos.
¿Mis uñas? ¿Me las corta usted?
¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí?